Bon dia i bona hora. Ens despertem amb el cel mig cobert ara mateix, amb temperatures que a les hores centrals del dia seran molt càlides, però de moment, abans de sortir de casa, ens hem d'abrigar una miqueta. Neus de Cinc de Nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb quins valors es lleven les comarques de Girona i Osona?
Doncs ens llevem amb 13 graus a Olot, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i Anglès, 12 a Mieres i a la Vall d'en Bas, 11 a Sant Feliu de Pallerols, a Ripoll i a Vic, en tenen 14 a Girona, 15 a Banyoles, 16 a Figueres, 8 a Vall de Núria i 5 a Das.
El temps amb en Dani Ramírez.
Cap novetat en el temps, tot igual. Ahir vam arribar a màximes de 26 graus aquí a Olot, 28 a Vic, aquí va pujar una mica, a mínimes de 10 graus. Avui les mínimes repetiran o encara poden baixar un grau o dos. De fet, també de dia pot refrescar un grau o dos. I també aquesta és la tendència per demà i demà passat. Una lleugera refrescada, no farà tanta calor com ahir o com diumenge. I avui el temps no canvia, però amb l'anticicló que tenim estem notant cada cop més humitat. Això vol dir boira, boira baixa al matí alguns sectors i també és possible que a les tardes hi hagi un núvol aïllat, preferentment a comarques interiors, Ripollès, també cap a la Garrotxa i punts d'Osona i de la Selva. No vol ploure, de moment no hi ha cap situació de pluja pels propers dies, tot i que potser divendres, dissabte, entra una mica de llevant, amb una pertorbació una mica desfeta que pugui deixar alguns plogims, algunes pluges, entre divendres i dissabte. Aquesta situació encara no és gaire clara. Per tant, en principi, tant avui com dimecres com dijous, s'imposarà el sol, aquesta humitat, aquestes boires i aquesta lleugera refrescada.
Gràcies, Dani. Títols del dia. La mobilitat continua sent notícia avui perquè la Garrotxa iniciarà una prova pilot de busos llançadora entre les Preses i Santa Pau. Es vol impulsar en els pròxims mesos per tal de reduir la massificació de vehicles privats a la comarca. La taula de mobilitat considera prioritària aquesta acció que provocaria que els cotxes quedarien estacionats en zones d'aparcament de les Preses i Santa Pau. En Pere Vila és l'alcalde de les Preses.
També ens agradaria que hagués pogut ser, no per dir deixar molts a l'altre municipi, sinó més que tot perquè si l'haguéssim pogut deixar abans de l'entrada de les Preses, tot aquest trànsit ja no l'hauria suportat.
Per la travessera.
Però bé, l'important és que hi sigui, que la gent prenguem, i jo ho poso que en primera persona, prenguem consciència de que hem de fer ús del transport públic i hem de fer salut, bicicleta i a peu. La ruta del Corb i de les Ermites és fantàstica per gaudir-la.
La reducció del preu de les tarifes del transport públic d'Olot suposaria haver-hi d'invertir més recursos. Per aquest motiu, Olot no està inclòs dins l'ATM de Girona.
Doble línies de bus suposaria doblar també la inversió per part de l'Ajuntament, que ara per ara no ho pot assumir. El regidor de Mobilitat d'Olot, Agustí Arbós, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que la ciutat no pot acollir-se a les ajudes de l'Estat perquè té menys de 50.000 habitants.
Ho ha dit el regidor de Mobilitat, Agustí Arbós.
Perquè pel fet de tenir menys de 50.000 habitants, ningú ens va assegurar, més aviat al contrari, de que no rebríem l'ajut que sí que rebran doncs, aquestes ciutats que deia abans si fan aquesta reducció. Perquè ells només l'apliquen, evidentment, als que ells consideren que estan obligats a tenir transport públic. Això ho podríem discutir, evidentment, ho veig nefast. O sigui, que una ciutat doncs, com Olot, que potser té menys habitants, però que té 150 quilòmetres de carrers, que per extensió és més gran que Badalona, i que aposta per un transport públic, doncs que se l'hauria d'ajudar. I aquí una petita crítica doncs, al que es fa des de Madrid a l'hora de considerar doncs, quin transport públic és necessari i quin no. Al contrari, jo crec que per un tema de cohesió territorial té més sentit fins i tot que se'ns ajudessin a Olot que no pas segons quina ciutat.
Comença la setmana de l'educació inclusiva a la Garrotxa.
Fins dissabte hi haurà diverses activitats i formacions per parlar d'un dels temes d'actualitat més delicats dins l'àmbit educatiu. La iniciativa també pretén donar eines al professorat per gestionar les situacions amb les que es puguin trobar dia a dia. El foc serà la temàtica principal de les jornades d'enguany.
Una de les integrants de la xarxa de professionals de l'educació inclusiva de Catalunya és la Laia Morera.
Una manera molt important d'aconseguir-ho és l'actitud dels docents, fer pinya entre tots, ajudar-nos, trobar estratègies i amb aquests compartidors que vindran, que també en vindran forces, ara el número no el sé exacte, una mica la idea és això, no? Poder conversar amb ells i que a través d'aquestes converses, de dubtes que tu els hi puguis consultar, puguis trobar estratègies d'organització de centre o de treball dins l'aula que et puguin ajudar a millorar aquesta atenció a la diversitat.
En Cultura, Ciència i Natura protagonitzen la nova exposició de Josep Abelló.
L'artista garrotxí uneix la seva vocació de matemàtic i la seva passió per l'art. També fa un recorregut del pas d'aquests últims anys de pandèmia, època que Abelló aprofita per desenvolupar la seva faceta artística. L'exposició es podrà veure fins a finals d'octubre a l'Espai d'Art d'Olot.
L'exposició
l'he estructurat com si fos un llibre. I cada una de les 16 obres que hi ha és com si fos un seu capítol. Hi ha uns personatges, en concret hi ha tres personatges principals, que són el paisatge de la Garrotxa, el primer que apareix, Fibonacci, en concret la successió de Fibonacci, que és la que fa una mica el recorregut del relat, i acaba finalment amb l'últim personatge, que és la Via Làctia.
I en esports, problemes al genoll obliguen Carles Mas a aturar-se.
El central de l'Olot ja va ser baixa fa 15 dies i va jugar molèsties la setmana passada. Ha entrat a la infermeria, on també hi ha el capità Blázquez, que encara en té per setmanes, i Marc Castells, que se l'espera d'aquí a dues jornades.
Escoltem el tècnic Mànix Mandiola.
Carles, resta, és una cosa crònica ja, i hi va varios partidos ja que se le veia que no estava. Entonces, le hemos dado descanso a ver si se recupera o a ver si tiene mejores sensaciones, pero no soy demasiado optimista y yo creo que él tampoco. Entonces, pues habrá que tirar con lo que tenemos.
I el Mundial de Futbol per Amputats té accent garrotxí. Zacarías Oualit com a jugador i Ferran Joan Miquel, Aleix Martí i Lluc Sau a l'estaf tècnic de la selecció espanyola estan disputant el torneig més prestigiós a nivell de seleccions. El torneig, precisament, es celebra a la capital de Turquia. Escoltem el psicòleg esportiu de la selecció espanyola al garrotxí, Lluc Sau.
Cadascú té la seva història darrere, que sol ser una història pues, de cada jugador d'un periodisme documental, pràcticament. Mm-hmm. Històries de superacions increïbles, i llavors també, òbviament, al ser una selecció, la cohesió de grup és vital, perquè, és, com ha comentat en Sac, es troba un poder, en aquest cas, poder 10 vegades l'any, 12 com a molt, i al final cohesionar jugadors d'arreu d'Espanya, que es troben 8 vegades, no?, abans d'anar al Mundial, és complicat, però és clau per competir contra les seleccions més potents d'Europa, o del món en aquest cas.
Són paraules del tercer temps de Ràdio Olot, que ja podeu recuperar a radioolot.cat i a les nostres plataformes digitals.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Situació viària. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al pàrquing de terra del carrer Sant Francesc de Sis, al carrer Ramon Martí Alsina i a l'Avinguda Europa. Durant la tarda tallaran el carrer Dolors. Avui es duran a terme els treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Europa. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més. Desgranem l'actualitat d'aquest dimarts. La Garrotxa començarà una prova pilot de busos llançadora entre les Preses i Santa Pau. Es vol impulsar en els pròxims mesos per tal de reduir la massificació de vehicles privats a la comarca en una època tan sensible com la tardor, on es produeix un autèntic overbooking de visitants.
La taula de mobilitat considera prioritària aquesta acció, que provocaria que els cotxes quedarien estacionats en zones d'aparcament a les Preses i Santa Pau. La idea és que pugui entrar en funcionament a finals d'aquest any.
Ens ho explica en Roger Isern.
La mobilitat segueix sent una de les principals preocupacions al Consell Comarcal de la Garrotxa i als ajuntaments de la comarca, i és que la massificació dels vehicles és cada cop més elevada i això en alguns municipis comença a tenir les seves conseqüències. El pas constant de vehicles per zones com les preses és un problema que ja afecta la vida diària de veïns i veïnes. Per tal de solucionar el problema i alhora contribuir amb la reducció d'emissions de CO2, volen engegar una prova pilot de busos llançadora entre les preses i Santa Pau. Serviria per traslladar la gent a punts com la Fageda d'en Jordà, un dels reclams turístics més importants de la zona, sobretot en aquesta època de l'any. En declaracions a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, l'alcalde de les preses, Pere Vila, explica que és un projecte interessant, però sobretot necessari.
Aquí s'està treballant de forma conjunta de dues maneres. Una és que el bus turístic o el bus del servei turístic dels caps de setmana i festes doncs sigui potent i pugui tenir la gent necessària perquè sigui el màxim de rentable, i per altra, doncs, es tracta de minimitzar el trànsit que tenim a la comarca. Una manera de fer-ho és en diferents llocs de la comarca, doncs, que siguin zones d'aparcament.
A les preses ja han fet un disseny previ on s'ubicaria l'aparcament de vehicles. Seria la zona del polígon industrial i comptaria amb un espai on podrien haver-hi més de mig miler de cotxes. Vila explica que els hi hagués agradat que estigués situat a l'entrada del poble per la banda de Bracons, però no hi ha espai suficient.
També ens agradaria que hagués pogut ser, no per dir deixem-los a l'altre municipi, sinó més que tot perquè si l'haguessin pogut deixar abans de l'entrada de les preses, tot aquest trànsit ja no l'hauria suportat.
Per la travessera.
Per la travessera. Però bé, l'important és que hi sigui, que la gent prenguem, i jo ho poso que en primera persona, prenguem consciència de que hem de fer ús del transport públic i hem de fer salut, bicicleta i a peu. La ruta del Corb i de les Ermites és fantàstica per gaudir-la.
Aquí també beneficiaria els busos llançadores a Santa Pau. El seu alcalde, Pep Companys, explica que hi estan treballant i mantindran reunions amb els veïns de diferents zones del municipi per tal de traçar un recorregut útil i que redueixi els pas de cotxes.
Hem tingut diverses reunions. Em consta que aquests tècnics s'han reunit doncs, ja amb empreses d'activitats d'aquella zona central del parc per conèixer una mica el seu parell, que ens ajudin doncs, a veure, a repensar doncs, com ha de ser la mobilitat en un futur en aquesta zona. S'han reunit també amb empreses del turisme de restauració. Ens reunirem aquesta setmana amb uns veïns del barri de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa, també perquè, i de Batet de la Serra i del Can Xevi i la Cot, perquè ens ajudin també, ens portin idees una miqueta com veuen ells. Vale? S'està fent un treball que l'idea seria fer una prova pilot d'aquí uns mesos.
La prova pilot de busos llançadora entre les preses i Santa Pau s'espera que pugui ser una realitat a finals d'aquest mateix any. Si és necessari, augmentaran la freqüència de busos per tal de contribuir a la millora de la mobilitat a la comarca.
Ahir us explicàvem en aquest mateix programa que la Garrotxa s'integraria a l'ATM de Girona. Això repercuteix als usuaris amb el fet de que tindran descomptes en els abonaments de fins al 50%. Els olotins i olotines, però, queden exempts. La pregunta és per què. Doncs bé, li han preguntat al regidor de mobilitat d'Olot, Agustí Arbós, i sembla que la reducció del preu de les tarifes del transport públic d'Olot suposaria haver-hi d'invertir molts més recursos.
Doblar línies de bus suposaria doblar la inversió per part de l'Ajuntament que ara per ara no pot assumir. El regidor de mobilitat d'Olot, Agustí Arbós, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió que la ciutat no pot acollir-se a les ajudes de l'Estat perquè té menys de 50.000 habitants.
Després que el govern espanyol anunciés la rebaixa de les tarifes en el transport públic, molts ciutadans es preguntaven si això també passaria al transport públic d'Olot. Ara per ara, les tarifes no es reduiran per falta de recursos. Al ser una ciutat de menys de 50.000 habitants, Olot no compta amb les ajudes de l'Estat per potenciar l'ús del transport públic i contribuir en la conservació del medi ambient. Actualment, l'Ajuntament d'Olot no pot assumir el desdoblament de les línies del TPO i reduir preus, ja que significaria doblar els 500.000 euros que hi destina en aquests moments. Ho ha dit el regidor de mobilitat, Agustí Arbós.
Perquè pel fet de tenir menys de 50.000 habitants, ningú ens va assegurar, més aviat al contrari, de que no rebríem l'ajut que sí que rebran doncs, aquestes ciutats que deia abans si fan aquesta reducció. Perquè ells només l'apliquen, evidentment, als que ells consideren que estan obligats a tenir transport públic. Això ho podríem discutir, evidentment, ho veig nefast. O sigui, que una ciutat doncs, com Olot, que potser té menys habitants, però que té 150 quilòmetres de carrers, que per extensió és més gran que Badalona, i que aposta per un transport públic, doncs, que se l'hauria d'ajudar. I aquí una petita crítica, doncs, el que es fa des de Madrid a l'hora de considerar, doncs, quin transport públic és necessari i quin no. Al contrari, jo crec que per un tema de cohesió territorial té més sentit fins i tot que se'ns ajudessin a Olot que no pas segons quina ciutat.
Arbós creu que davant d'aquesta falta d'ajudes per part del govern central i la poca capacitat per abocar-hi més diners des del consistori, cal prioritzar altres inversions que són més necessàries a la ciutat en aquests moments.
Per tant, vam considerar que reduir aquest de 50 cèntims a 25 cèntims durant un temps sense tenir cap ajut exterior per l'Ajuntament suposava un esforç important per un resultat que tampoc ens assegurava, doncs, ni que tinguéssim més usuaris, perquè al final segurament la captació d'usuaris no, en el cas d'Olot no passa pel preu, o no passa pel preu i prou, i en canvi doncs, poder, amb aquests recursos poden fer altres coses més interessants.
La reducció de les tarifes del transport públic d'Olot no arribaran fins que l'Ajuntament compti amb ajudes per part del govern central. Tot i així, des de l'equip de govern remarquen que el preu actual dels bitllets ja és molt ajustat i econòmic per a tots els públics.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Comença la setmana de l'educació inclusiva a la Garrotxa. Fins dissabte hi haurà diverses activitats i formacions per parlar d'un dels temes d'actualitat més delicats dins l'àmbit educatiu.
La iniciativa també pretén donar eines al professorat per gestionar les situacions amb les que es puguin trobar dia a dia. El foc serà la temàtica principal de les jornades d'enguany.
Informa Aniol Puigvert.
Aquest diumenge la font de la plaça Clarà es va il·luminar de color blau per celebrar el Dia Internacional de l'Educació Social. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida a una setmana diferent a la Garrotxa, on es vol reconèixer la tasca que dia rere dia fan els educadors socials. Enguany, a diferència de l'última edició, durarà una setmana completa i es basarà en dur a terme debats, reunions participatives i formacions per dotar el professorat i els equips directius de bones eines per gestionar de la millor manera la inclusió dins l'educació. Una de les integrants de la xarxa de professionals de l'educació inclusiva de Catalunya és Laia Morera.
Una manera molt important d'aconseguir-ho és l'actitud dels docents, fer pinya entre tots, ajudar-nos, trobar estratègies i amb aquests compartidors que vindran, que també en vindran forces, ara el número no el sé exacte, una mica la idea és això, no? Poder conversar amb ells i que a través d'aquestes converses, de dubtes que tu els hi puguis consultar, puguis trobar estratègies d'organització de centre, o de treball dins l'aula que et puguin ajudar a millorar aquesta atenció a la diversitat.
L'educació inclusiva és un dels temes de màxima actualitat, ja que és un àmbit al qual s'hi ha destinat molts recursos econòmics, però molt poca formació. Per aquest motiu, Olot hi dedica una setmana on els compartidors, que són persones expertes sobre el tema, compartiran idees i diferents punts de vista. Conversar, compartir i comprometre són els tres objectius d'aquests 7 dies d'activitats. Enguany, la temàtica principal serà el foc. Anna Riera, membre de Xavaicat.
Tots els centres participants d'aquesta setmana, que a hores d'ara ja en tenim 13-14, no? Pendent d'un o dos que ens acabi de confirmar, cada un d'aquests centres s'emportarà l'element simbòlic del foc, val? Que es buscarà que es canvi aquesta flama durant la setmana. Sí? Llavors, durant la setmana passaran diverses coses. Passaran coses, com ha dit la Laia, a dins dels claustres d'aquests centres participants, passaran coses entre EAPs, equips directius, no? També passaran coses a nivell de mestres que seran aquests tallers conversa anomenat l'activitat línia.
La Setmana de l'Educació Inclusiva a la Garrotxa s'acabarà aquest dissabte amb una matinal a la Sala Torín, on es posaran en comú totes les conclusions i els compromisos adquirits.
Traiem el cap ara a les comarques de Girona. L'equip de govern de Figueres congela els impostos i taxes per l'any que ve per no augmentar la càrrega fiscal de les famílies en la deriva inflacionista.
L'alcaldessa Agnès Lladó ha anunciat la decisió del govern aquest dilluns en una roda de premsa prèvia al ple i ha assegurat que suposa un important esforç per les arques municipals ja molt tensionades.
Precisament amb els canvis que hi ha hagut, amb l'evolució dels preus dels combustibles, però sobretot també de l'energia, en què el pressupost ha quedat molt i molt tensionat, perquè evidentment quan tu aproves un pressupost a 1 de gener i després durant tot l'any tens tots aquests canvis, les partides pressupostàries es tensen perquè no pots arribar a tot el canvi que hi ha.
Lladó ha anunciat també que es mantindran les bonificacions que hi havia fins ara i se n'hi sumaran de noves per construir pisos de protecció oficial i per rehabilitar-ne amb criteris d'eficiència energètica, que tindran una bonificació del 95% a l'impost de construccions.
No deixem encara l'economia, anem cap a Nestlé, perquè la UGT reclama que la companyia faci marxa enrere i no deslocalitzi la línia de cafè descafeïnat a la fàbrica de Girona.
El sindicat majoritari al comitè explica que la decisió de la multinacional els ha sobtat perquè la línia és rendible i una de les històries de la planta. El president del comitè, Lluís Parra, ja avança que lluitaran perquè, si la deslocalització tira endavant, a més dels 42 llocs indefinits, també es mantinguin els eventuals que se'n vegin afectats.
Que l'empresa s'ho replantegi. És una fàbrica que està funcionant, una línia de producció que està funcionant, estem aproximadament fent unes 26.000 tones de cafè verd descafeïnat. Es podia modernitzar, evidentment, la línia, perquè és una línia de pràcticament 40 anys, i el que demanem és això, que si està funcionant, primer de tot saber els motius del per què volen tancar i demanar que s'ho replantegin.
Divendres hi ha prevista la primera reunió entre les parts on la direcció aportarà la documentació als representants sindicals. La línia de cafè descafeïnat que Nestlé vol traslladar al Vietnam es va engegar el 1984 i produeix entre 24.000 i 26.000 tones de soluble anuals.
I en matèria mediambiental, dos apunts. El primer és que les diputacions de Barcelona i Girona han encetat el procés participatiu per recollir propostes de veïns i agents sobre la redacció del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge que ordenarà el Parc Natural del Montseny.
Es tracta d'un document que permet gestionar els espais naturals protegits i ordenar els usos del sòl que hi ha. Aquests instruments tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics. Durant l'octubre s'anirà informant del procés participatiu i a partir del novembre els interessats podran fer les seves aportacions a través d'un portal web. El nou pla de protecció preveu substituir l'antic pla especial que es va aprovar entre 1977 i 78 i que a dia d'avui segueix vigent.
I a la Costa Brava, el nou pla rector del Parc Natural del Cap de Creus planteja implementar camps de boies experimentals a les cales en Rostella, Guillola i Tavallera, permetent el fondeig lliure fora d'aquestes i limitar-lo a les cales Murtra, Jugadora i Galladera, amb zones sense fondeig i amb prohibició expressa d'ancorar.
El pla contempla en aquestes cales la instal·lació d'un total d'11 boies. El pla, que està en fase d'exposició pública, també proposa la creació de dues àrees de pernoctació regulada al parc, ara prohibida, i consolidar les tres reserves naturals parcials, establint-hi zones sense extraccions.
Més qüestions, ens quedem a l'Alt Empordà, perquè la policia ha detingut un home que aquest diumenge va provocar diverses destrosses en un bloc de pisos d'Empúria Brava, va robar una veïna i va ferir un agent de la policia municipal.
Els fets van passar a la tarda, quan els agents van rebre la trucada d'una veïna alertant que un individu estava provocant aldarulls i destrosses. Dues patrulles de la policia local s'hi van adreçar i van trobar una patrulla dels Mossos que també s'havia activat. Un cop allà van constatar que hi havia un home que des d'un balcó tirava testos i extintors i que, a més, havia provocat danys en un vehicle aparcat.
En uns instants, la cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I avui, a la cultura, un nom propi. Ciència i natura protagonitzen la nova exposició de Josep Abelló. L'artista garrotxí uneix la seva vocació de matemàtic i la seva passió per l'art. També fa un itinerari del pas d'aquests últims anys de pandèmia, època que Abelló ha aprofitat per desenvolupar la seva faceta artística. L'exposició es podrà veure fins a finals d'octubre a l'Espai d'Art d'Olot.
Matemàtiques i art, dos conceptes que aparentment poden semblar no tenir cap vincle o que sigui impossible trobar-ne un. Doncs per artistes com Josep Abelló, en l'art els impossibles no existeixen. L'artista garrotxí estrena la seva nova exposició barrejant dos conceptes que treballa des de fa anys. Porta com a nom Fibonsai, extorsió i natura, i és un relat fictici i en part real que vol transmetre la relació que hi ha entre la natura i la ciència. El president d'Àmbit Espai d'Art és Josep Abelló, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió.
Jo crec que tota exposició artística és completament lliure, pensada no per guiar ningú, sinó per donar el que un té a dins i que l'espectador, el visitant, i vegi el que vulgui veure. No hi ha cap referència clara. És el sentiment i la idea, i en aquest cas, en el meu cas, tota la meva formació matemàtica, però no és una cosa que hagi d'implicar un coneixement.
Abelló explica que des de fa molts anys es dedica a la pintura i que ha passat de dibuixar paisatges a centrar-se més en el missatge de les obres i la relació dels conceptes. També remarca que els dies de confinament li van provocar un canvi de pensament i tirar cap a un art més centrat en els objectes. Abelló diu que les seves exposicions sempre volen donar una sensació de llibertat.
L'exposició l'he estructurat com si fos un llibre. I cada una de les 16 obres que hi ha és com si fos un seu capítol. Hi ha uns personatges, en concret hi ha tres personatges principals, que són el paisatge de la Garrotxa, el primer que apareix, Fibonacci, en concret la successió de Fibonacci, que és la que fa una mica el recorregut del relat, i acaba finalment amb l'últim personatge, que és la Via Làctia.
L'exposició es podrà veure fins al 22 d'octubre. Abans, però, el dia 14, Josep Abelló oferirà una xerrada sobre Fibonsai a l'Espai d'Art a partir de les 7 de la tarda.
I la sisena edició de la Fira Girocòmic dobla els expositors, passa a tenir-ne més de 200 i per primera vegada s'amplia amb una festa nocturna.
El certamen centrat en el còmic, el manga i l'entreteniment es celebrarà aquest proper cap de setmana al Palau de Fires de Girona. Hi haurà més d'una trentena d'autors convidats, entre els qui s'acostaran a la ciutat i a la il·lustradora barcelonina Marica Vila, que aquest 2022 rebrà el Premi Girocòmic per la seva trajectòria. Com a novetat, aquest 2022 el Saló incorpora una festa nocturna amb actuacions en directe que es farà dissabte. El programa d'aquest Girocòmic inclou signatures i converses amb il·lustradors, conferències, tallers, torneigs de videojocs i projeccions de pel·lícules.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. Problemes al genoll obliguen Carles Mas a aturar-se.
El central de l'Olot ja va ser baixa fa 15 dies i va jugar amb molèsties la setmana passada. Ha entrat a la infermeria on també hi ha el capità Blázquez, que encara en té per setmanes, i Marc Castells, que se l'espera vaja d'aquí a dues jornades.
Una altra sorpresa desagradable per l'Olot. Un dels pilars de l'eix de la defensa del conjunt olotí haurà d'estar-se unes setmanes de baixa després de notar-se problemes en el seu genoll. Es tracta del defensa banyolí Carles Mas, que enguany va disputar els dos primers partits sencers. Durant la setmana prèvia a la tercera jornada ja va sentir molèsties que van provocar que no disputés ni un sol minut en l'empat olotí al Camp de l'Ebre. Després de veure la dinàmica de l'equip i de que el banyolí se sentís una mica millor, Mandiola va decidir arriscar i posar-lo de titular, disputant també els 90 minuts contra el València Mestalla al Municipal d'Olot. Tot i així, les molèsties han anat a més i aquest cap de setmana ni tan sols va entrar la convocatòria en la derrota per la mínima al camp de la Penya Deportiva a les Illes Balears. L'entrenador de l'Olot, Mànix Mandiola, no és optimista amb la lesió del central.
Que la resta és una cosa crònica ja i hi va varios partidos ja que se le veia que no estava. Entonces, le hemos dado descanso a ver si se recupera o a ver si tiene mejores sensaciones, pero no soy demasiado optimista y yo creo que él tampoco. Entonces, pues habrá que tirar con lo que tenemos.
Carles Mas s'assuma a la infermeria olotina. A hores d'ara, un dels indispensables en els dos partits anteriors a la seva lesió era Marc Castells, en l'eix de la medul·la. El pivot valencià es va lesionar ara fa dues setmanes i s'espera que entre aquesta i la pròxima setmana pugui tornar als terrenys de joc.
Yo creo que le queda. Lleva dos semanas que... Le creo que son dos semanas para poder empezar a... Y si es ya cicatrizado la rotura, pues podrá empezar, pero claro, todavía una semana después de estar 15 días parado, no sé, lo que diga el médico.
Carles se suma a la baixa ja coneguda d'Albert Blázquez, també jugador de perfil defensiu.
I encara un apunt més, el Mundial de Futbol per Amputats té accent garrotxí, Zacarías Walid com a jugador i Ferran Joan Miquel, Aleix Martí i Lluc Sau a l'estaf tècnic de la selecció espanyola estan disputant el torneig més prestigiós a nivell de seleccions. El torneig es celebra a Estambul, a Turquia.
Aquest dissabte ha començat el Mundial de Futbol per Amputats a Turquia, un dels llocs on aquest esport està més desenvolupat. En aquesta edició, la selecció espanyola arriba representada per quatre garrotxins que tindran un paper important tant a dins com a fora del terreny de joc. Jugant hi haurà un dels fundadors i un jugador que amb la seva ambició i ganes de jugar ha aconseguit construir un munt de coses, entre elles posar-li el paper de rellevant al futbol per amputats a Espanya. Es tracta de Zacarías Walid, que està acompanyat de tres garrotxins més. Aquests són Ferran Joan Miquel, com a segon entrenador del combinat espanyol, que combina la seva tasca també com a preparador físic de la Unió Esportiva Olot. També hi ha el fisioterapeuta garrotxí, Aleix Martí, i Lluc Sau com a psicòleg esportiu per tal d'ensenyar com gestionar de la millor manera totes les emocions que es poden tenir en competicions d'aquest nivell. El psicòleg esportiu de la selecció espanyola és el Garrotxí Lluxau.
Cadascú té la seva història darrere, que sol ser una història, pues, de cada jugador són periodistes, un documental, pràcticament. Històries de superacions increïbles. I llavors també, òbviament, la seva selecció, la cohesió de grup és vital, perquè, és, com ha comentat en Sac, es troba en poder, en aquest cas, poder 10 vegades l'any, 12 com a molt, i al final cohesionar jugadors d'arreu d'Espanya, que es troben 8 vegades, no?, abans d'anar al Mundial, és complicat, però és clau per competir contra les seleccions més potents d'Europa o del món, en aquest cas.
La selecció espanyola va quedar subcampiona europea en l'últim europeu, que hi ha engolejada a la final contra Turquia per 6-0, una de les màximes favorites a emportar-se al Mundial d'aquest any. No obstant, un dels jugadors de la selecció espanyola, el Garrotxí Zacarías Wàlid, afirma que, independentment dels resultats, poden lluitar de tu a tu contra totes les seleccions.
Que ens considerem un equip petit, diguéssim, però que ens fem forts en el camp i que al final, doncs, afrontem i plantem cara a cara qualsevol equip que ens vingui per davant, sigui Turquia, sigui Polònia, sigui qui sigui. Si, tal com m'ha dit en Lluc, Ferran i Fitó, doncs som un equip que ens fem molt forts quan estem junts, i sobretot en competicions, doncs, ens agafem a tota petita fe o tota petita llum que hi hagi, doncs anem a mort amb qualsevol partit, amb resultat a favor, resultat en contra.
Són declaracions al programa Tercer Temps de Ràdio Olot, que podeu recuperar a les nostres plataformes digitals i també al podcast de radioolot.cat.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.